Ahir, que era festa, em vaig llegir el llibre Gemma, o Gemma, Gemma, en aquest cas editat per Anagrama, i en català, doncs, per Amsterdam, d'Anna Milena Busquets, el seu segon llibre després d'aquest Ambient Esto Passarà, de 2015, que va ser un èxit fenomen literari, tant de crítiques com vendes, com traduccions a altres països. Me'l vaig llegir com una autèntica exhalació. He llegit a la pròpia Milena, doncs, que escriu llibres, doncs, per ser, diríem, consumits, per utilitzar aquest mal concepte, en poca estona, per ser devorats, doncs, en una hora i mitja o dues hores, com qui va al cine. És exactament el que vaig fer jo ahir. I avui, doncs, en volem parlar amb la mateixa autora, a qui saludem, després d'escoltar una miqueta més a Dvorak i aquesta Simfonia del Nou Món. Molt bon dia, Milena. Milena? Epa, Milena? Vinga, doncs deixem una miqueta més Dvorak i la tornem a reenganxar de seguida, que segur que està ara amb un respon. En León ja ha parlat amb ella, o sigui que està aquí, es deu haver penjat, es deu haver tancat, doncs, la connexió. Aquesta és un llibre, doncs, de 150 pàgines, molt curtet, un llibre que es llegeix ràpid. Ella escriu llibres curts i l'altre, doncs, també ho era. Vinga, ja la tenim aquí. Sí, Milena, bon dia.
Hola, bon dia.
Que t'havíem perdut, no sé si...
Sí, no sé, s'ha penjat la trucada, no sé com.
S'ha penjat. Escolta, Milena, no sé si has sentit la introducció, hem posat la novena de Dvorak, la del Nou Món, que es coneix Simfonia del Nou Món,
sí.
Perquè he pensat que potser en Marc li agradaria escoltar-la quan es posa els cascos a la seva habitació i se la,
sí,
i es posa música clàssica.
Doncs pot ser que sí, sí.
Sí,
sí, és possible.
És possible, no? Aquest fill de 17 anys de la protagonista del llibre, doncs, que escolta música clàssica.
Sí, sí, que toca el piano a més de meravella. Sí, no sé gaire què escolta, la realitat, perquè ell té la seva llista, però sí, segurament sí, li agradaria.
De bona llista que de vegades compartiu dispositius i que t'apareix i et fa somriure, no?, que surti música clàssica, pensant, doncs, que als adolescents, doncs, els agraden altra mena de coses, no?
Sí, no, i veure que els teus fills són amb certs aspectes millor que tu, més sensibles i amb més coneixements, doncs sempre... Sí, a mi sempre em fa il·lusió, la veritat, i que sàpiga... Perquè la música clàssica no és una cosa que a l'edat de mi en absolut, ni tan sols del seu pare, i que ell mateix ho hagi buscat i hagi estudiat, i va començar a fer piano, ell autodidacta, i sí, és bonic, els descobriments, el que fan els fills simplement perquè els hi surt amb ells, sense cap tipus d'influència dels pares, doncs sí, em fa il·lusió, m'agrada.
És una novel·la d'autoficció, ho estàs reconeixent aquí,
sí,
en els primers dos minuts. El que passa és que el que et guardes per tu és el que nosaltres no puguem destriar, que és completament cert i que és, diríem, part de la imaginació, no? Això sí,
sí,
que aquí no hi ha espai per cap concessió, no?
No, clar, perquè l'obligació d'un escriptor, penso jo, és fer una novel·la o fer un llibre que resulti creïble, que l'altre se'l cregui. Aleshores, que sigui veritat o no, de fet, no té gaire importància. Aleshores, si he canviat coses, no és, la vida real tal qual no dona per una novel·la. Sempre té que haver un tamí, s'ha de transformar d'alguna forma per convertir-ho, o que sigui en autoficció, hi ha la paraula ficció, que és molt important. I aleshores, doncs sí, jo, o sigui, mai, per exemple, no conec cap actor, mai m'he enamorat d'un actor, no. Hi ha moltes coses que potser són detalls, però que em semblaven que funcionaven millor com a novel·la. No és literal, no, la realitat no és prou literària.
Bueno, ara, de fet, els darrers temps està com molt de moda, no?, a través, doncs, de Per Peterson, amb els seus llibres,
sí,
on sortia Robar cavalls, o darrerament,
sí,
o Homes en la meva situació, o fins i tot, doncs, amb Call of Nosegar, no?, amb tota aquella,
sí,
tota aquella bíblia de la seva lluita.
Tu, mare meva, si són llargs aquells llibres.
Són molt llargs. Tu, sí. Això, trobes que, malgrat que han sigut també autèntics fenòmens, els hi falta que no s'ha de ser tan estricte, tan absolutament, diríem, realista, tan absolutament
no,
fidel a la realitat.
No, depèn. Si poses el teu nom, i aquestes persones parlen en primera persona i amb el seu nom, pensa que el nom de la protagonista no apareix en cap moment.
És veritat.
A Gemma. I vaig dubtar molt si posar-li Blanca, que és una mica el meu alter ego de també això passarà, si posar Milena directament o si no posar res. I al final vaig optar per res. Jo crec, en quan poses el teu nom autèntic, aleshores ja sí que hi ha una obligació de realitat. Penso jo, perquè si no estàs fent trampa. Però si realment decideixes no posar el teu nom, jo penso que està una mica més obert. Jo tots els noms, menys el de la Gemma, que em va semblar, bueno, que volia deixar-lo tal qual, els altres noms estan canviats, amb la qual doncs tinc dret a fer unes petites concessions al que va passar, però no a l'autenticitat. Jo crec que és més important que un llibre soni autèntic que no que sigui veritat, que no que jo m'hagi enamorat d'un actor, per exemple, que no ha passat mai, o que jo no tingui un gos, que m'agradaria tenir-lo, però no el tinc. Això són detalls que poden funcionar millor, però l'important és si tu quan tu llegeixes t'ho creus. I després, el que sigui meu i el que sigui inventat, perquè igual la meva vida no està interessant, o igual, clar, també amb un personatge doncs et pots permetre de portar-lo una mica més al límit. Jo puc dir, pues, no sé, tonteries o bajanades o el que vulguis a la novel·la, puc fer que el meu personatge digui coses més extremes o més frívoles o més esbojarrades, i a la vida real no les diria.
Escolta,
sí.
No, dic que el llibre va sortir un dia abans en català que en castellà, en català
sí.
per Amsterdam, en castellà, doncs, per Anagrama. Tu escrius en castellà, però, no?
Sí, escriu en castellà, i mira que sóc catalana i sóc totalment bilingüe, però jo crec que a l'època que jo vaig anar a l'escola, doncs el català encara no s'ensenyava com s'ensenya ara. Uh-huh. Amb la qual cosa, malgrat que el parlo, i amb molta gent, bueno, és la meva llengua, doncs no tinc la facilitat ni la soltura per escriure en català, que m'agradaria molt,
I en aquest cas, com funciona el ser doncs, absolutament competent i fluent doncs, amb la llengua de la segona traducció? Tu has volgut supervisar, diríem, el manuscrit final traduït? Has dit, doncs no, utilitza aquesta paraula, o no? O has deixat fer el traductor fer la seva feina?
Sí, l'he deixat... La veritat és que aquesta vegada no m'he ficat res. Home, sempre si hi ha un dubte, doncs et diuen, escolta, això què et sembla, aquesta paraula, què et sembla, però aquest cop, doncs me'n refio molt dels d'Amsterdam. Són molt bons editors i són gent molt especial. I jo espero que hagin fet una bona traducció com van fer de l'anterior, però no... Saps, un cop escrius un llibre, inclús un llibre així breu i doncs autoficció, el que vulguis, és tan difícil, és tanta feina que un cop que ja està fet... És com que, almenys jo, no m'amullo tant que massa. Ja sé que hi ha autors que sí, que llavors cada coma i les traduccions i ara el francès, com ho faran? Jo no considero que ja he fet la meva feina, que ja m'ha costat molt, uns quants anys, i saps que em deixin en pau, que sigui el que Déu vulgui, d'alguna forma. No sé, tu t'has llegit el català?
Jo m'he llegit en castellà, aquest cop. En castellà. Porto uns anys que intento llegir el màxim en català possible, perquè he llegit durant molts anys també en castellà, però en aquest cas l'editorial mos el va enviar en castellà, Anagrama, va ser a través d'Anagrama.
I es van levantar els castellans.
I l'he llegit en castellà. Escolta, he fet una cosa... que és, a mi m'agrada molt aquest llibre, perquè comences explicant, doncs, hi ha un petit, diríem, conflicte, no? Hi ha un petit... hi ha una cosa que enganxa, que és el record d'una amiga morta a l'adolescència, als 15 anys, quan tu anaves al Liceu francès, i allò, doncs, està permanentment present... el llibre, però no es resol fins al final de tot. I és, però no es resol fins al final de tot. Per tant, és un llibre que hi passen coses, però l'última pàgina hi ha la clau. O sigui,
sí, és veritat. Sí, l'ombra de la Gemma és com un fantasma, però molt, molt borrós, és veritat. Sí.
I és el final quan dius... És l'última frase quan dius, d'acord. Sí. No? Jo tinc una paraula...
M'agrada molt que ho hagis vist, perquè saps que molta gent que igual es queda més doncs, a la superfície no ho ha vist. I per mi sí que estava... Doncs, em fa molta il·lusió que t'hagi agradat i que ho hagis vist, perquè no és... no és evident, no és en plan, saps que hi ha autors que en plan, vaig a explicar tot i t'ho expliquen tot, doncs això vol dir això, ja, i jo no considero que el lector és molt sovint és gent més intel·ligent que jo i no vaig... Sí, doncs m'alegro molt, però segueix, perdona. Que
No. No, hi ha una paraula que faria servir, sí. Però potser seria avançar doncs, massa per qui se'l volia llegir. Però a mi el que m'agrada molt és aquesta manera que tens d'escriure, en el que, com per exemple feia Céline, sense anar més lluny, doncs...
Sí, Céline és Déu per mi, la dona. Quin escriptor, mare meva.
Doncs,
quin escriptor.
Que hi havia doncs, tota aquella història, doncs, tota aquella manera d'escriure amb pensaments, amb reflexions,
sí,
amb acció, passaven coses, es posava la pell d'altres personatges, etc.
Sí.
Però deixaven anar doncs, tots aquests pensaments aforístics, que és el que donen, doncs, el que de vegades, doncs, d'alguna manera estructuren al cap i a la fi el llibre.
Sí.
Jo n'he apuntat alguns, aquests pensaments aforístics. Et proposo que el revisem.
Sí, un revés per comentar-ho. M'han proposat, hi ha uns quants cops, fer un llibre d'aforismes, però no sé si en sabria, però ho estic pensant. Ara estic escrivint un altre, però quan acabi aquest... perquè seria un repte, des del luego, i és veritat que els faig servir, però bueno, no t'he interrompit.
Escolta, no, Milana, estàs escrivint ja un altre llibre, et va costar molt després
sí,
del Todo esto pasará,
también esto
pasará, que més dos anys de promoció, o sigui, vas acabar exhausta, esgotada,
sí.
I et va costar un llibre que el vas acabar ara en setembre, i ja
sí,
t'has posat a escriure un altre quart llibre.
Sí, perquè jo crec que potser com és tan breu i no sé, ja tenia una mica el ritme d'un escriptor, que és com una mica un ritme de despatx, aixeques pel matí, escrius, tenia aquest ritme de feina i d'alguna forma, potser això, perquè era breu, doncs se'm va acudir una altra idea totalment diferent. Estic escrivint sobre Maria Antonieta, imagina't.
Uau.
Però també d'una forma molt personal, però no sé si sortirà res, t'ho explico, però no sé, aviam, jo crec que sí que pot ser un llibre bonic, però... Però sí, va ser com... I saps, em volia treure de sobre d'alguna forma el primer llibre després de també això passarà, perquè era tan difícil escriure alguna cosa després d'un èxit com aquell.
Maria Antonieta sempre t'ha interessat o t'interessa... Tu no te n'amagues, les referències cinematogràfiques per tu són importants. Aquest llibre mateix
molt.
Podria ser, doncs, com tu sempre ho esmentes, no? Una petita pel·lícula d'aquestes lleugeres de Woody Allen,
sí,
que són les que sap
sí,
fer ell,
o
tornant més,
sí,
diríem, al nostre
sí,
entorn, doncs... potser fent un entramat d'històries de Cesc Gai, no? També, no ho sé.
Sí,
no sé
sí,
si Maria Antonieta
sí,
t'entra tu a través de Sofia Coppola o ja t'interessava abans.
No, Maria Antonieta, hi ha una biografia meravellosa. El que torna a posar Maria Antonieta al mapa, diguéssim, és el Stephen Zweig.
Uh-huh.
I te la recomano moltíssim si no has llegit. Hi ha
no
una biografia... No, doncs és magnífica. Les biografies de Zweig són, a part del món d'ahir, que és meravellós, però les biografies... Doncs hi ha una biografia de Zweig sobre Maria Antonieta, i aquesta biografia, ell, que se li acudeix a recuperar aquest personatge, és el que torna a posar-la en òrbita, i després, arrel d'això, hi ha quantitat de llibres, quantitat de documents, de documentals, fins a la pel·li de Maria Antonieta, que també que m'interessa, però bueno, en fi, no sé, crec que tinc alguna cosa més a dir, perquè també la pel·li de Maria Antonieta acaba quan comença el difícil, acaba quan deixa Versailles.
Jo des vaig que de biografia he llegit en aquest
sí,
cas, bueno, més que una biografia és
sí,
tot una reflexió sobre Montaigne, un llibre
sí,
molt polit que té Zweig. I en fi,
sí,
és igual. Tornem...
Com es diu?
Ah, no ho record.
Ah, perdona.
No ho record.
Ja parlarem de més coses.
No ho record. Però escolta, no... Deixa'm anar als aforismes. Sí, va, els comencem perquè són molt divertits. A mi em va a la pàgina 67 i aquest que diu
sí,
detesto a los que afirman ser muy amigos de sus amigos. Son como los tíos que aseguran ser grandes amantes. El amor individual, radical e inexplicable como un terremoto se ha vuelto más pudoroso y la amistad correcta, limpia y que no necesita de la oscuridad para existir se ha vuelto muy exhibicionista. El mundo al revés,
sí,
l'apologia de l'amistat. En fi, és un triomf del puritanisme, expliques. A mi també m'avorreix. Aquest exhibicionisme de tinc tants amics i sóc tan bon amic. No, doncs mira,
sí,
jo no.
No, i a més és que és molt difícil. Imagina't, si és molt, molt difícil ser bon amant, també és molt difícil ser bon amic. No és una cosa... I la gent ho diu que d'alguna forma ho viuen amb bona intenció, però també banalitzen l'amistat. l'amistat també és una història complicada on es barregen doncs, molt sovint la competitivitat, els gelos. Potser amb els homes us passa menys, perquè hi ha com un companyerisme i és una relació que de vegades té un to diferent al nostre, però és un... Em sembla banalitzar molt l'amistat al fet d'anar dient jo soy muy buen amigo, però tu què sabràs si ets muy buen amigo, en tot cas que te lo digan los demás. Sí, em sembla una cosa de prepotència i de...
Amic dels seus amics, eh?
Sí.
Escolta, a la pàgina 68 dius la bellesa o la belleza de alguien de nuestra edad era un triunfo colectivo. En aquest cas parlaves de la teva amiga Marta,
sí,
i deies doncs, que en fi, que estava de bon veure, que s'havia mostrat bé, i que això una senyora als 40, una dona als 40, sí, i pocs, sí, o 40 els que siguin,
sí, mira, jo vaig fer 49 ahir, imagina't.
Doncs, ei, per molts anys i bons, que diem aquí. No, però que aquesta, sí, aquesta estètica de la sororitat, no? Tu no, sí, diríem, et característiques per ser, diríem, fins i tot d'algun cop, doncs, per criticar d'alguna manera feminismes mals entesos, no?
Sí,
o per enriure-te'n una miqueta. I en aquest cas dius, no, el feminisme a través del bon aspecte, no?
Sí. Sí, jo penso que hi ha un moment... Bueno, són dos temes, un és feminisme i l'altre és el de valorar la bellesa de les altres dones a partir d'una certa edat. Jo penso que jo sóc molt poc competitiva, penso que la competitivitat amb l'amor doncs, és quasi sempre doncs, negativa, i jo penso que sí, que d'alguna forma, doncs, sí, jo no... Crec que, a més, les dones que competeixen quasi sempre per l'amor dels homes, i em sembla un mal, no sé, un mal negoci, un pèssim negoci. Jo quan veig algú més guapo que jo, que n'hi ha milers, doncs sempre... No em sento en perill, sento que és un, doncs, la bellesa és un regal, és una cosa que hem de buscar. No vol dir, jo per exemple, no, aunque el actor del llibre doncs, és guapo, jo no mai m'he enamorat dels homes guapos, no és el que a mi personalment no és el que més m'interessa ni el que més em commou, però bueno, ho valoro com una flor bonica. I per l'altra banda, el feminisme jo crec que és un moviment important, crec que segurament és el més important que ha passat els últims 3 anys, perquè realment ha canviat el món, ens ha canviat a tots, inclús els que som més en plan, doncs ens fa més por entrar en una espècie com de grup i que ens, d'alguna forma ens ha canviat la forma de que veiem el món, i això és superimportant. Però sí, també després penso que hi ha molta gent, clar, evidentment homes i dones, també homes, no creguis, doncs que s'han aprofitat una mica d'això, de repente, doncs vinga llibres sobre el feminisme, sobre tal, de repente homes, oh, és que jo... Les mujeres no les he tratat bé, jo ara me doy cuenta, lo siento mucho, meas culpas una mica ridículs. Que em sembla una mica així, però bueno, lo important que és que jo que sé, que el que va passar aquest senyor, el director de del Mundial d'Econòmic, el tio aquest francès, saps? L'hotel.
Jean-Claude Levi Strauss.
Que va tenir aquest problema a l'hotel. Lo important és que una senyora que treballa en un hotel, avui en dia no hi ha cap tio que s'atreveixi a dir-li alguna cosa o a fer-li alguna cosa, i això és... Jo crec que és un pas endavant perquè protegeix a gent que realment no estava gens protegida, no per gent doncs, com nosaltres, doncs, professionals, liberals, tal. Potser doncs, és important, però no tant, però és superimportant per les persones més dèbils, molt important, jo. Però sí, també, clar, no, això no impedeix doncs, amb les tonteries doncs, ser crítica, clar que sí, home, i doncs penso, pobres homes, no sé com ho esteu fent, perquè no, és difícil ara navegar tot aquest món nou, del consentiment, del sí, del no, del sí és sí, però no, però sí és també no, i és un lío que va canviant com el de la pandèmia, que avui no saps si ficar-te la mascareta, si sí, si no, si pots anar a sopar, has d'estar molt atent per no ficar la pota i perquè no en diguin de tot, no creus?
No, m'agrada que facis aquesta diferència entre allò que és seriós, la vulnerabilitat de les dones exposades, i el que és frívol, no? O sigui, que és mal entès frívol, no? Perquè tu ets fan de la frivolitat ben entesa.
No, però em fastidia molt, que em fastidia, saps el que em fastidia? Que em pregunten tant per la frivolitat com si jo fos una delita de la frivolitat. Jo
no.
Que no ho soc, en sèrio.
No, jo penso que hi ha molta profunditat en algunes de les teves frases i que l'èxit o que la dificultat,
sí,
que allò que et deu haver costat hores i hores i més d'un mal de cap és reduir-les a frases o a una estructura o a un context que aparegui tot molt lleuger, no? Que aquesta està
la... Tens tota la raó. Sí, però això no vol dir que sigui lleugera. La gent a vegades es queda amb la superfície i no. Jo crec que a vegades la frivolitat amaga molta profunditat, igual que la solemnitat a vegades amaga un buit absolut.
Ja. Aquí m'agrada molt aquesta, la pàgina 62, aquesta que diu: hay cosas que no son verdad hasta que la dices en voz alta y cosas que una vez dichas en voz alta dejan de ser verdad. Aquesta sensació que en 10 segons o 15 segons d'una frase et canvia la vida, no?
Sí, la importància de les paraules, clar, i del que diem.
M'agrada molt quan abans et referies a les persones guapes, més guapes que tu, que són aquestes que tu també expliques al llibre, que et diuen guapo, no?
Que
guapa, que guap. No, però hi ha gent que ho fa, que és com una muletilla, quan diuen en castellà, allò que et diuen hola, guapo, i quan diuen guapo, mal assumpte. Jo ja m'hi poso de mala lluna, tu. Perquè...
Però per... millor que no que ens diguin hola, feo, o la...
No, però tinc la sensació que m'està mirant per sobre l'espatlla. Mira, potser em prenc massa en sèrio a mi mateix, saps?
Clar.
I en fi... Pàgina...
Però sí, però jo crec que és bo que ens diguin que sobretot els que som insegurs i els que no som guapos, en plan bojament guapos, doncs jo crec que és agradable que ens ho diguin. I és veritat que normalment és la gent més guapa que nosaltres, la gent més...
Que estàs segura de si mateixa, no?
Clar, i la gent que no competeix, perquè ja estan tan per sobre que no consideren competència. Mm-hmm. Està molt malament competir. Competir és sempre un problema. La gent que competeix es torna molt, molt petita i molt, molt miserable.
A la pàgina 88 hi ha una que m'agrada molt, que és la libertat és un don, com la belleza o el talento, casi nunca se... conquista.
Sí.
Aquesta és molt dura, Milena.
És molt dura, sí, però jo crec que hi ha alguna cosa de... En casos, evidentment, que sí que es conquista, en casos de països, amb dictadura, etcètera, però no parlava d'això.
No, ja ho sé que no.
Ja ho has entès, però jo penso que sí, que és una virtut i és una cosa molt de tarannà i de caràcter, que hi ha gent que té aquest esperit, aquest esperit lliure, i que això és difícil de... I després hi ha gent que és més pluga, que jo penso que és de les pitjors coses que et poden passar, la gent que té por, i a més que és una cosa que amb l'edat ens anem tornant més covards. També, per això també allò de l'amistat, en canvi de les grans passions. I, però sí, jo crec que hi ha un impuls de llibertat. A mi el tema de la llibertat m'interessa moltíssim, moltíssim. I de la llibertat personal. I jo penso que hi ha un impuls d'això, i també no estic segura que aquesta llibertat absoluta sigui el millor. De vegades es passa molt pitjor, de vegades és millor doncs saber obeir, saber renunciar, saber acceptar els grisos, no voler que sempre sigui tot radiant o no sé. Però sí, ho penso, que la gent que he conegut molt lliure no és un procés intel·lectual, és que és un caràcter que ja ho veus amb els nens molt sovint, com juguen, com... veritat que sí, és una cosa de... I després, això, al marge d'això, no, per no parlar, evidentment, que tots tenim els mateixos drets, etc. Però sí, no,
si
no és tan fàcil.
Tu parles de llibertat com una actitud, no? Entenc.
Sí, i com un tret de caràcter. Com el sentit de l'humor. El sentit de l'humor, per molt que vulguis ser divertit,
No hi ha res pitjor, que algú intenta fer gràcia i no en té. O sigui...
Que no, pobres, no. O els que simplement ni ho intenten. Hi ha gent molt intel·ligent que no té gens de sentit de l'humor. Gens. I jo quasi prefereixo gent una mica menys intel·ligent, però que...
Això ho deia Nick Cave. Això Nick Cave en una entrevista ho deia. Dic, a mi em podrien treure el sexe, que no em passaria res, però si em treuen el sentit de l'humor em fot un tiro, no? O sigui...
Sí, pues sí.
Escolta, la pàgina 100, segueixo
seguim
en el llibre. Dic que la pàgina 100 diu: ¿Cómo lector habría tirado más libros a la basura por estar mal traducidos que por estar mal escritos? El tot d'acord, de nou. O sigui, jo he llegit algunes traduccions. A mi, per exemple, em va passar amb els contes, amb els nou contes, en aquest cas, de Salinger, que...
Sí, saps que no els he llegit, els he de llegir.
Ostres, tu, doncs el primer conte deixa... El primer, no?, és el de la família Banana, no?
Sí,
I
ho he de buscar, ho compraré avui mateix.
Doncs aquell llibre em va fer molta ràbia, perquè,
sí.
Clar, jo havia sigut... molt fan del Guardià i...
Jo també, és meravellós,
I llavors doncs, vaig agafar aquest llibre, i era una edició antiga, sí. I dic, que no és així, que no. I em va... És per posar un exemple, no? Que tu ets més... Pots ser més indolent i més dòcil amb algú que no sigui molt bo escrivint que algú
sí.
que sigui mal traduint, no?
Sí, o sigui... sí, a més és que una mala traducció... ho detectes a l'instant, és el que dius tu. Al primer capítol, al primer cuento, a les primeres dues pàgines, jo ja sé quan algú, inclús si no conec l'autor original, si no l'he llegit mai amb la llengua original perquè no la conec o perquè no ho he fet, però sí, una mala traducció es detecta al minut i es pot carregar una gran obra. O sigui, és molt seriós. A mi, sí, no... Un escriptor, mira, fem el que podem, doncs a vegades són llibres bons, menys bons, però un traductor... Sí, fa molta ràbia. Jo he tirat llibres a la basura per això, però clar, també un traductor, mira, és una feina, primer, molt mal pagada. No saps lo mal pagada que està, no t'ho pots ni imaginar.
S'està rehabilitant, no?, la figura del traductor, se l'està cada cop més...
És molt important. Té que ser una persona amb un coneixement, no només de la llengua que tradueix, sinó de la llengua a la que tradueix. O sigui, si no saps català molt bé, no pots traduir el català, per molt que sàpigues anglès. I tens que tenir una oïda especial, és com un músic, això, un oïda especial per, a més, recrear una cosa que no és teva. No, a mi, doncs, sí.
Admiració màxima, el traductor.
Bonic traducció. Sí, jo també, i m'agrada traduir, és una feina molt bonica, molt difícil. Perquè també has de deixar l'ego de banda, és molt interessant, però sí, admiració màxima pels traductors, és una feina que tindria que estar doble de ben pagada.
Mira, escolta, pàgina 115, diu: no tenemos mucho margen de maniobra, somos quienes somos, sí. Nos definen dos o tres cualidades o defectos en algunos casos: generoso, cobarde, tolerante, bueno, y esas dos o tres características acaban saliendo siempre a la superficie, hagas lo que hagas para evitarlo. És així de dur, no? També és així, no hi ha més.
Jo crec
no?
que sí.
Encara que parlem amb un soliloqui, encara que fem 20 minuts de discurs davant la noia que ens agrada dient perquè tal, perquè sóc complex i tal, no, perdona, no. Tot és... No, tio, no. Sóc així,
no.
Així. Anem, diem la veritat des del principi, no? Mira, sóc així,
sí,
així.
Sí, però és que a vegades no sabem ni nosaltres mateixos, la veritat. Ens veiem d'una manera que igual no és, però, per exemple, jo la gent... bona, la reconec també al moment. Hi ha qualitats que surten a la llum i després i la gent, per exemple, la misèria també es reconeix molt ràpid i per molt que s'esforcin, per molt que durant uns dies pues, creguis que no, i la mesquinitat també, la falta de generositat, o el contrari, la gent que és realment generosa amb el sentit no d'invitar-te a dinar, sinó de donar-te el seu temps, la seva atenció, la seva intel·ligència. Que hi ha... Sí, que són aquestes coses i que són molt difícils de... Sí, pues una mica la frivolitat o l'alegria de viure o la despreocupació acaba sortint i... Però, bueno, no està malament que intentem millorar. El que passa és que jo crec que és un intent bastant pues, inútil, perquè al final, ens veiem i no està malament, no sé, no està, perquè en general dolents no som ni bueno, gent... sí que n'hi ha més, no ho sé, però sí, nosaltres imagina't que tu i jo no ho podem fer ara, perquè però els nostres amics o coneguts o familiars segur que ens poden definir amb tres adjectius, no necessiten més.
Necessita lucidesa i un domini del llenguatge, això sí, o sigui...
Sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, pàgina 125, sí. Dius, jo no tengo nunca nadie en lista d'espera, respondí, ni siquiera tengo lista d'espera, no soy tan ordinària, y además no soy un hombre.
Que no sembla...
O sigui, és una sentència sí. definitiva, no? Els homes, en fi, sempre tenim una segona, diríem, un second choice, no?
Sé no sé si sempre, però jo crec que sí, crec que sou més planificadors i en aquest sentit, quan un home, sobretot una certa edat, com pot ser la meva, quan un home se separa, normalment és que ja té al cap
ja.
o a la realitat...
Ja té una xarxa,
ja té una
no?
Persona.
Ja té una xarxa on caure.
Sí, exacte, té una xarxa on caure. I no, jo crec que cada cop pues, crec que un se separa perquè deixa de d'estimar o perquè la persona doncs, no el pot fer feliç i ella no pot fer feliç a l'home, però sí, no, la idea de bueno, pues sortiré d'això, ala, que ja tinc un altre, el que dius tu, un altre lloc on caure, doncs és molt poc romàntic. Jo, en el fons, puc semblar molt dura, però crec que soc molt romàntica, crec que s'ha de saltar sense res, que en saps, que no sé. I igual també les dones, se separen quan... No, però no, jo tinc moltes amigues separades i moltes es queden soles. En canvi, els homes ja tenen... Igual sou més llestos, perquè estar sol és dur, eh? Igual sou més llestos i més ràpids, no ho sé. Que no ens matin ara.
Mira, va.
Per dir aquestes coses generalitzar.
Ja estic a la panya 130. Les últimes no les diré perquè si no potser, diríem, desxifraríem o anunciaríem alguna cosa doncs, que trenca doncs, a part doncs, del misteri o de la intriga
sí.
Doncs, inherent doncs, a qualsevol novel·la que resol les últimes 15 pàgines. Però la 130
sí.
M'agrada molt, hi ha una carta i expliques
sí.
Això molt, molt, molt resumidament. Dius, la gastronomia pareix haver substitut el sexe com a hobby. No? Hi ha una petita diatriba molt breu
sí.
Sobre
sí.
L'avorrit
sí.
Que és
oh.
De la gent que parla de menjar i que fan servir les cartes als restaurants com si llegissin
sí.
A Melville,
sí, sí, la
no?
Bíblia.
Sí, sí,
sí, sí, la Bíblia i els vins. I sí, sí, amb el bo que són uns ous ferrats. És que jo uns ous ferrats amb xoriço no puc ser més feliç amb res més. I per què? Sí, em sembla, sí, en sèrio. No, home, igual no cada dia, perquè igual, no sé,
una cultura, en diuen. És una cultura, eh? O sigui...
Ah, una cultura, no, una cultura, no. Una cultura és Miguel Ángel, és una
ja,
de Vinci. El del menjar és un joc,
sí,
està
sí.
Molt bé.
I un negoci,
però...
sí.
I clar, i un negoci, està molt bé. Però sí, me'n recordo un dia que estava sopant amb uns amics i de sobte els van portar un vi, com, oh, aquest vi és superbo, tal. I em deien, sí, sí, olor, el fa olor podrit. I ens havien portat un vi, ens vam veure amb mi que feia realment olor podrit, que era una cosa absolutament repugnant. Doncs la gent que estava amb mi, que eren com molt sofisticats i molt tal, i molt gourmets, els va semblar genial.
Mm.
I és com ja, ens estem bevent coses que fan olor podrit com si fos una gran cosa, estem sonats.
Mm.
No, home, no, molt més divertit la passió i molt més divertit parlar de relacions.
Ja et deixem anar, Milena, escolta un moment. Una pregunta que fem sempre als escriptors a qui parlem. Tu com escrius? No sé... si quan escrius doncs deixes de traduir o compagines amb traduccions, si aprofites,
bueno.
Si aprofites com fas en el llibre les estones doncs,
sí.
Que els teus fills estan amb son pares o,
sí.
Perquè hi ha gent que per escriure és un autèntic malson, un autèntic,
sí.
Una autèntica lluita física
sí.
No,
sí.
No sé en el teu cas com és si...
No, jo m'aixeco. Quan estic escrivint, ara, per exemple, estic en modo escriptor encara perquè estic intentant una Maria Antonieta. Doncs jo sóc més llesta pels matins, quan m'acabo de llevar. Llavors, doncs, normalment escric pel matí i no escric sobre la meva taula d'IKEA, aquí no tinc un despatx al menjador i bueno, vaig fent com tu, com tots nosaltres. No tinc capritxos d'això perquè no puc tenir tampoc. Escric, pues, quan vols escriure, escriu, saps? I si no vols escriure de veritat, doncs ni que estiguis al millor lloc del món, amb la millor llum, amb flors i espelmes i un te deliciós, no escriuràs.
D'acord. Escolta, ja per acabar, saps per què m'agrada molt aquest llibre, també, Milena? Perquè,
per què?
Mira, jo, saps què passa? Jo sóc d'un poble del Maresme, però fa molts anys que visc aquí a Formentera per temes familiars.
Sí. Saps que no he estat mai? M'encantaria anar.
Sí, doncs no puc entendre com no hi has estat mai.
Doncs pues t'avisaré un dia si vaig. Sí, doncs...
No ho puc entendre. Escolta una cosa, doncs...
I jo que adoro el mar, doncs no ho entenc. Però sí, digue'm.
Doncs sí, a més, xerres molt de Cadaqués, sempre, doncs...
Ja.
Això és una miqueta, diríem, menys sofisticat, és més feréstec, però aquí,
sí.
Aquí la gent ve pel color de la mà i bàsicament s'enamora per la llum, pel color del cel.
Deu ser genial.
Però, en fi, has de venir, si algun dia.
Escolta, sí,
saps
però l'agost no, veritat?
No, l'agost no. Vine a la primavera, que és molt polida, l'abril,
vale.
Maig, i amb 49 anys segur que no tindràs cap problema en banyar-te una aigua doncs, que per altres els hi pareixerà freda. O al setembre.
Perquè cada que sempre és freda, cada que sempre està freda, no, jo em banyo.
No, jo te volia dir, escolta una cosa.
Sí, digue-m'ho.
Saps que jo som d'Argentona i sempre m'ha semblat un misteri tot el que és, diríem, Via Augusta cap amunt, no? O sigui, el
sí.
Que és... vaig haver de fer feina un temps al carrer Ganduixer i pel sí. carrer Mandri i tot allò, i per mi és un misteri tota aquella gent, saps? I en aquest llibre teu, tot i que no s'esmenta, però sí que hi ha una es pot situar geogràficament, sí. perquè parles del Liceu Francesc, sí. que està a prop de casa seva, sí. l'Avinguda Pedralbes, etc. Sí. M'agrada molt ficar-me, doncs, ser part, encara que sigui momentàniament, per dues hores d'aquell
no
món.
Però jo... Però això és un prejudici, perquè no...
No sé si és un prejudici,
el meu primer,
Milena.
El pare del meu fill gran és professor d'Institut d'Història a Prats de Lluçanès, el meu segon és fotògraf, jo no he viscut... Aquest món de pijaria no és en absolut el meu, però en absolut. Saps?
No, però això està bé que m'ho expliqui, el que passa que geogràficament està...
No,
jo
no
estava prejutjant, eh? O sigui...
No prejudicis, no.
No, però dic que em fa...
No, ja t'entenc, és com veure un altre món.
Sí.
Però després som tots iguals.
D'acord.
Saps?
Milena bueno. Busquets, moltíssimes gràcies. Escolta,
gràcies.
Hem parlat d'aquest llibre, Gema, Anagrama en castellà, Amsterdam en català, el tercer llibre d'anar Milena, en aquest cas, el que ve després de l'exitós també esto passarà. I, en fi, val molt la pena. És un llibre, doncs, a llegir un parell d'hores. T'ho diuen que llegeix alguns llibres de tant en tant. Gràcies i moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per la gent d'Eivissa i Formentera.
M'ha encantat aquesta entrevista. Moltes gràcies.
Salut. Adéu.
Un petó. Adéu.